Catalunya Informació.
En punt la una del migdia. El govern aprova finalment l'ampliació de la zona d'especial protecció per les aus del delta del Llobregat i afegeix 1.500 hectàrees protegides. Des del 2016, Europa insta l'estat espanyol a protegir millor aquest espai natural amenaçat, entre altres coses per les possibles ampliacions del port i l'aeroport. El president espanyol Pedro Sánchez es reunirà demà amb el president de la Generalitat Pere Aragonès al Palau de la Generalitat. La trobada, que arriba en plenes negociacions per la investidura de Salvador Illa, servirà per tancar el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital i es formalitzarà la mateixa setmana que l'executiu català ha aconseguit la transferència de 1.500 milions d'euros per finançar diverses carpetes pendents com el traspàs de Rodalies. PP, Junts i Vox ja han anunciat que votaran en contra de la reforma de la llei d'estrangeria que preveia blindar un sistema d'acollida obligatori per totes les comunitats. El debat ja ha acabat i la votació es farà aquesta tarda. El govern espanyol cessarà avui la directora de l'Institut de les Dones de la polèmica sobre els contractes d'ella i la seva parella per gestionar els punts liles. Isabel García hauria rebut més d'una seixantena de contractes públics d'ajuntaments socialistes per valor de 250.000 euros. García no ha estat ni 6 mesos al capdavant de l'Institut. Acte de protesta aquesta hora a la presó de Lleida per condemnar l'atac a una funcionària lleidatana del centre penitenciari de Mas d'Enric, al Tarragonès, per part d'una reclusa. Serà la primera de les mobilitzacions dels treballadors de presons per denunciar un cas que consideren d'extrema gravetat. Una cinquantena de ramaders del Pirineu s'han concentrat aquest matí al Pallars Jussà per denunciar la situació que viu el sector. Asseguren que els atacs de gossos salvatges o llops els estan matant les ovelles i ja han precipitat la tornada de 2 ramats de la zona. També carreguen contra la Generalitat, a qui acusen d'oferir solucions inviables. Catalunya compleix l'objectiu de reducció de residus que marca l'Estat, però encara està lluny en xifres de reciclatge que demana Europa. L'Agència Catalana de Residus demana la implicació de les grans ciutats que actualment no arriben al 40% de la recollida selectiva. I Casa en Flames, de Dani de la Orden, se situa com la segona pel·lícula en català més vista de l'última dècada. Durant l'última setmana, més de 30.000 espectadors han anat al cinema a veure-la. Ha superat Incerta glòria, d'Agustí Villaronga, i Estiu 1993, de Carles Simón.
Catalunya Informació.
Els esports.
El capità de l'Atlètic de Bilbao, Òscar de Marcos, creu que el millor per a Nico Williams, extrem que interessa al Barça, és continuar al club basc. De Marcos no entén que dir-li no al Barça sigui cometre un error. L'Espanyol cedeix al lateral dret Rubén Sánchez al Granada sense opció de compra per una temporada. Avui el jugador català ha fet l'últim entrenament amb l'equip blanc-i-blau.
El temps, dia ben estable, serè i càlid. Avui farà més calor que ahir, amb unes màximes que rondaran els 38 graus al Pla de Lleida i al nord de les Terres de l'Ebre. A la costa, poc aixafogó, amb vent fluix de component sud. Ara és la 1:04 PM. Bon dia.
Catalunya Informació. Mònica Mas.
Comencem, doncs, la zona d'especial protecció per les aus. El delta de Llobregat s'amplia en prop de 1.500 hectàrees. La decisió adoptada avui pel govern respon a una exigència d'Europa que des del 2016 insta l'estat espanyol a protegir millor aquest espai natural i les seves espècies que hi viuen. Anem, doncs, cap al Palau de la Generalitat. Ho està seguint la Montse Poblet. Montse, bon dia.
Bon dia. Amb l'ampliació de la ZEPA, que es rebateja com aiguamolls del delta del Llobregat, es tanca un procés que va començar fa 20 anys amb la denúncia dels ecologistes de Depana. La Generalitat tanca la part que li pertoca, l'ampliació en un 154% de la superfície protegida. Entre les zones noves hi ha l'Olla del Rei, el tram del riu que va de Mercabarna, la desembocadura del Llobregat, la Pineda de les Filipines o la platja del Prat. Sobre els efectes que això tindrà per l'ampliació de l'aeroport l'aeroport del Prat, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ens ha respost així.
Si finalment hi ha un consens, si es tira endavant, si el govern d'Espanya decideix, que esperem que no sigui mai així, evidentment, tirar pel dret i impulsar un model d'ampliació amb el que el govern ha expressat des del seu moment que no hi està d'acord, té eines extraordinàries per fer-ho.
Avui el govern també ha rebaixat les restriccions per sequera a la capçalera del Llobregat, que passa d'alerta a prealerta, i a la capçalera del Ter i el Llobregat Mitjà, que passen d'excepcionalitat a alerta. Amb aquests canvis, hi ha 13 municipis en situació de normalitat, 75 en prealerta, 327, més de 6 milions d'habitants, en alerta, 198 municipis en excepcionalitat i 17 continuen en emergència, la fase més greu de les restriccions per sequera.
Gràcies, Montse, bon dia.
Bon dia.
Doncs sobre això, Foment del Treball considera un acte de mala fe l'ampliació que el govern en funcions ha fet d'una zona de protecció del Delta de Llobregat. Afirmen que perjudicarà l'economia del Baix Llobregat en un primer moment i a la llarga l'economia catalana. A més, alerten que aquesta decisió dificulta molt ampliar l'aeroport i altres infraestructures com el tren o el port, a banda de perjudicar també l'agricultura. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio el Diri Ros, vicepresident de Foment i president de l'Institut Agrícola de Sant Isidre.
Això és una jugada política d'emmarrullar la situació política del nostre país, innecessària. Vull dir que aprovar això el 23 de juliol amb un govern en funció, sapiguem que hi ha dues resolucions del Parlament que diuen que no a la zona CEPA i que els ajuntaments estan en contra, i amb més de 300 al·legacions d'empresaris,
no em sembla la millor manera de governar un país.
El vicepresident de Foment creu que no és cert que l'ampliació de les zones EPA aprovada pel govern doni resposta a les exigències de la Comissió Europea.
Fent aquesta zona EPA no donen resposta a la carta d'emplaçament. Per tant, la carta d'emplaçament queda encara en condicions de que ens penalitzin, tot i haver fet la EPA, que no serveix per res. El que és necessari fer és un pla de gestió de l'actual zona EPA que fa 20 anys que no l'han gestionada, i això és el que demana la carta d'emplaçament de la Unió Europea.
El sindicat Unió de Pagesos també està en contra de l'ampliació de les zones EPA i afirma que les compensacions econòmiques que es puguin donar als afectats no són la solució. Germán Domínguez és el portaveu d'Unió de Pagesos al Baix Llobregat.
Fer una aprovació amb un govern en funcions i en època d'estiu, època de vacances, ho veiem desproporcionat, no és el moment de fer-ho. I sempre que hem estat treballant amb el departament sobre aquest tema, la nostra posició ha sigut rotundament que estem en contra i que no volem.
En canvi, els ecologistes estan molt satisfets. Des d'Ecologistes de Catalunya, Jaume Grau demana ara un pla de gestió d'aquesta zona protegida.
Ens sembla lògic, coherent, necessari, imprescindible, i en tot cas és una mesura que ara s'ha de complementar amb d'altres, perquè per molt que hi hagi una protecció legal sobre el paper, sense mesures de gestió, tampoc servirà.
Foment del Treball estudia jurídicament com pot oposar-se a l'ampliació de la zona ZEPA.
Catalunya Informació.
És la 1:08, anem cap a Lleida, un centenar de treballadors s'ha concentrat aquest migdia a les portes del centre penitenciari de Ponent per mostrar el seu rebuig a l'agressió d'aquest diumenge a una treballadora de la presó de Masdenric. És la primera protesta que el col·lectiu convoca després d'aquest incident. Anem, doncs, connectem amb Lleida i amb la Júlia Albacar. Bon dia, Júlia.
Bon dia. Doncs sí, desenes de treballadors han sortit puntuals avui a les 12 del migdia a les portes del centre per condemnar l'agressió a una treballadora de Masdenric. Han penjat cartells a la porta on s'hi llegia "Volem tornar vius a casa" i també una foto de la Núria, la cuinera de la presó de Masdenric, morta el mes de març d'aquest any. La mobilització d'avui, però, com dèieu, ha estat en resposta a aquesta agressió que va patir una treballadora aquest diumenge a la mateixa presó de Masdenric, quan una interna va estirar un cordill que duia al coll i després li va estirar els cabells. Els treballadors s'han mostrat molt crítics amb l'actuació del govern, a qui acusen de no aplicar suficients mesures per protegir la seguretat del col·lectiu i demanen que no es qualifiqui d'accident laboral el que són agressions. Escoltem Gabriel, un dels treballadors que s'ha concentrat avui.
Sordera absoluta, perquè no podem cridar més alt ni més àmpliament a tot el territori de Catalunya. Volem implementació de mesures de seguretat.
També han tornat a reclamar la dimissió de la consellera de Justícia en funcions, Gemma Ubasart, i asseguren que mantindran les mobilitzacions fins que no s'apliquin mesures de seguretat i no el que qualifiquen de polítiques de bonisme que no protegeixen els treballadors. La protesta ha acabat amb un minut de silenci i un crit conjunt dient "Tots som Núria".
Gràcies, Júlia. Bon dia.
Bon dia.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
És la 1:10, reunió demà entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de la Generalitat. La trobada que arriba en plenes negociacions entre els republicans i els socialistes per la investidura de Salvador Illa servirà per tancar el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital. Patricia Plaja és la portaveu del govern.
Amb aquest acord, el que demà rubricarà, s'oficialitzarà, la Generalitat passarà a gestionar la prestació conjuntament amb la renda garantida de ciutadania, de manera que s'agilitzaran tràmits, que tot ha de ser més fàcil, més senzill. Aquesta és una petició, saben, de la Generalitat des de la posada en marxa d'aquesta prestació.
Els republicans han posat com a condició per avançar en un preacord amb el PSC per la investidura d'Illa posar el comptador a zero dels deutes pendents amb Catalunya. Hi ha hagut avenços de pes els últims dies i a les últimes hores en aquest sentit. De fet, ahir, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics Estat-Generalitat celebrada a Barcelona, es va acordar ja una transferència de 1.500 milions d'euros per fer efectiu el traspàs de Rodalies, també per la gestió de beques i per al món de la recerca. Queda encara per tancar la cancel·lació del deute del FLA, xifrat en uns 15.000 milions d'euros, en què s'està treballant. Des de l'executiu d'Aragonès s'ha deixat clar que el compliment de tots aquests pactes era una condició imprescindible però insuficient per arribar a una entesa per la investidura de Salvador Illa. El principal punt que encalla les converses continua sent el finançament singular que exigeix Esquerra. Els republicans s'han fixat com a data límit a finals d'aquest mes per arribar a una entesa i després sotmetre-la a votació per part de la militància. Més qüestions. El Partit Popular, Junts i Vox ja han anunciat que votaran en contra de la reforma de la llei d'estrangeria que vol blindar un sistema d'acollida obligatori per totes les comunitats. La votació, però, serà aquesta tarda i el PSOE espera aconseguir un acord d'última hora. Anem cap al Congrés dels Diputats a Madrid. Àngels Lafuente.
El govern espanyol ho té difícil, gairebé impossible salvar la tramitació de la reforma de la llei d'estrangeria. Necessitaria l'abstenció dels populars i els de Feijó no estan disposats a donar llum verda a una proposta que la portaveu Ana Isabel Alós considera que no respon a les necessitats de la crisi migratòria.
Hoy asistimos a algo que ya es normal con este gobierno. Un parche y un chantaje al Partido Popular. Porque hoy, después de escuchar las intervenciones de los grupos que proponen esta proposición de ley, hombre, que vengan encima a exigir al Partido Popular que les apoyen, pues es casi como de broma.
També amb el no a la mà, Míriam Nogueras, de Junts, ha defensat la solidaritat de Catalunya i insisteix que sense els recursos necessaris aquesta llei no funcionarà. Per tant,
ens oposem a seguir sobresaturant Catalunya. Amb aquesta llei vostès no garanteixen una vida digna i amb condicions. I això, a qui està donant ales, és a ells, a la dreta i a la ultradreta.
Des d'Esquerra, Jordi Salvador ha refermat el seu suport a la tramitació de la reforma d'una llei que consideren que s'ha de continuar negociant i condicionen el seu suport definitiu a l'acceptació de les esmenes republicanes. El debat parlamentari ha acabat, les posicions es mantenen allunyades i tot fa pensar que la reforma de la llei d'estrangeria proposada pel govern de coalició no prosperarà. La votació serà aquesta tarda, al final del ple.
El govern espanyol cessarà avui la directora de l'Institut de les Dones, Isabel García, per la polèmica sobre els contractes d'ella i la seva parella per gestionar els punts liles. García no ha estat ni 6 mesos al capdavant de l'Institut després que es va publicar que hauria rebut més d'una 60 de contractes públics d'ajuntaments del PSOE per valor de 250.000 euros. La fins ara directora de l'Institut de les Dones ha defensat que té la consciència tranquil·la i que sempre ha complert amb la legalitat. Des del seu nomenament, García ha estat envoltada de polèmica pels seus comentaris a la xarxa en contra de la llei trans. 1:15. La mesa del Parlament manté la decisió de concedir la medalla d'or en categoria d'or al monestir de Montserrat. El màxim òrgan de govern de la cambra no ha fet marxa enrere, tot i que les víctimes d'abusos sexuals de l'Església havien demanat que no es fes aquest reconeixement. Anem al Parlament, Marta Corbalán.
Per unanimitat de tots els seus membres, la mesa ha reafirmat avui que la màxima distinció del Parlament serà aquest any per al monestir de Montserrat amb motiu de la celebració del mil·lenari de la seva fundació. Tot i mantenir el guardó, el president del Parlament, Josep Rull, ha condemnat de manera enèrgica tots els abusos i s'ha compromès a reunir-se amb les víctimes en els pròxims dies per traslladar-los el seu suport. A l'hora de mantenir la medalla, la mesa també ha posat en valor que el monestir de Montserrat hagi estat una de les poques institucions religioses que va comparèixer davant la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia que es va fer al Parlament la legislatura passada. Les víctimes d'abusos sexuals han acusat la Cambra Catalana de violència institucional i denuncien que es fa un pas enrere amb aquest reconeixement i es torna a temps de la dictadura. Enric Soler, víctima dels jesuïtes, s'ha expressat amb aquesta contundència.
Mai m'havia sentit tan violat per una institució com per la Mesa del Parlament atorgant aquesta medalla a l'epicentre de la pederàstia de Catalunya.
L'acte d'entrega de la medalla al monestir de Montserrat es farà el dia 10 de setembre en el marc de la commemoració de la Diada.
Hi ha repunt de casos de violència masclista aquest estiu a Catalunya. De fet, durant el 2023 i segons dades de la Generalitat hi va haver 14 feminicidis i ara, des de començament d'any, ja hi ha hagut 13 dones assassinades a mans de la parella i 5 criatures mortes a mans del pare. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu dels Mossos, Montserrat Escuder, apunta que les dades acumulades l'època de l'any no és un indicador rellevant i assegura que hi ha altres factors més importants que cal tenir en compte.
Únicament en un 28% dels casos hi havia denúncies, no? O la presència de fills i filles menors en aquest acumulat, hi ha un 64% de casos en què la víctima tenia fills i d'aquests un 69% són menors d'edat, no? Aleshores això ens ha de fer pensar sobre les dificultats, no?, de les víctimes en el moment de denunciar.
Escuder alerta que en molts casos les víctimes no denuncien per la precarietat laboral, dependència econòmica i els fills en comú. Passa un minut d'un quart de dues. Moment, doncs, de tornar a connectar amb l'equip viari de Catalunya Informació per saber com funciona el trànsit i el transport públic. Mariluz García, endavant.
Bon dia. Doncs una nova incidència, un accident a la C-14 tallada a l'altura d'Alcover, al Baix Camp, en totes dues direccions, a causa d'una col·lisió, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També hi ha un carril tallat encara a l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Lleida, on aquest matí han topat dos turismes i un d'ells ha bolcat. D'altres incidències noves a la C-58 i l'autopista del Vallès i a lentitud i aturades des de la sortida de Barcelona pel Nus de Trinitat i fins a Montcada en direcció Sabadell-Terrassa a causa d'un vehicle avariat que també ocupa un carril de circulació. A la resta d'accessos a Barcelona, només petites aturades a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, precisament a causa de la congestió que hi ha a la sortida per la C-58, cosa que afecta també el final de la Ronda Litoral amb retencions des del Bon Pastor fins al Nus de la Trinitat en aquesta direcció. Cua també a la Ronda a Dalt, com tot el matí, des de Roquetes fins la Vall de en direcció Llobregat a causa de les obres que tallen el carril de l'esquerra en tots dos sentits. Ara ha augmentat la cua en sentit contrari, ja arriba a Sarrià, des de Sarrià fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat i la Ronda Litoral amb lentitud des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta, direcció Llobregat i en sentit Trinitat des de Passeig de la Zona Franca fins a Montjuïc i també a l'altura de Ciutat Vella, igualment en direcció al Nus de la Trinitat. Més informació al punt de les dues.
I també pendents, com sempre a aquesta hora, de la previsió del temps, que explica en aquest cas el Néstor Gómez.
Tarda de calor, la que esperem de cara a les properes hores. Calor intensa a totes les comarques del país, especialment a les comarques de l'interior, on s'enfilarà el termòmetre fins als 35 graus a la Catalunya central, 33-35 graus cap a l'Empordà, i atenció cap al Pla de Lleida, perquè poden assolir els 38 i que no arribi algun 39. També a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta o a la Conca de Tremp podrem assolir aquestes màximes més altes del país, com dèiem, de 38-39 graus, amb una tarda plenament assolellada, d'aquelles tardes que costa trobar núvols al cel. Possiblement apareguin sobre els cims del Pirineu, però seran del tot inofensius. Demà, una miqueta més de calor cap a Ponent, on les màximes fregaran o fins i tot podran tocar la xifra dels 40 graus. Demà a la tarda, potser algun núvol amenaçador apareixerà al Pirineu Oriental i ja veurem si deixaran caure alguna petita precipitació. Tot emmarcat, com dèiem, dintre d'una calor intensa que aguantarà i es mantindrà tota la setmana.
Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
L'actualitat del territori al moment.
Des de l'Alt Pirineu, la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, l'Empordà, el Pla de Lleida, Girona, el Vallès, el Maresme, Barcelona i la Vall d'Aran.
Som a tot el país, connectats al territori. Catalunya Informació. Catalunya
Informació. A tot hora, a tot arreu.
Catalunya compleix l'objectiu de reducció de residus que marca l'Estat, però encara està lluny en xifres de reciclatge que demana Europa. El govern demana implicació a les grans ciutats. Anem a Santa Coloma de Farners, Laia Claret.
Amb xifres del 2023 que s'han presentat aquest matí a la Selva, els catalans generem un 14% menys de residus que el 2010 i, per tant, complim la normativa estatal, que és del 13%. Ara bé, quedem lluny a les xifres de reciclatge que demana Europa, que és que el 2025 ha de ser del 55% i som al 40%. Una de les claus, les grans ciutats, Isaac Paraire, director de l'Agència Catalana de Residus.
23 municipis són majors de 50.000 habitants, però tenen més del 50% de població. Tenen un índex de recollida selectiva menor que l'índex de recollida selectiva del país. Menor vol dir menys del 40%. Les grans ciutats del país ja s'hi estan posant. Necessitem, però, que s'hi posin més.
Els tres primers municipis que més van reciclar l'any 2023 són de comarques gironines, Albons, Juià i Vilablareig, amb més del 92%, mentre que els que menys són Fígols, el Berguedà, amb el 10%, i Cabrera d'Anoia, amb el 13%.
L'Institut de Salut Global de Barcelona, IsGlobal, demanen un nou informe que les autoritats sanitàries a nivell internacional es coordinin per estar preparades davant el risc d'una nova pandèmia causada pel virus de la grip aviària. La nova versió del virus, l'H5N1, és molt patogènica i ha adquirit la capacitat de transmetre's entre diferents espècies de mamífers. L'informe destaca que l'evolució d'aquest patogen és molt preocupant i el situa al capdavant dels possibles causants de la pròxima pandèmia. El treball també alerta que la comunitat internacional encara no està prou preparada per afrontar una situació similar a la que van viure el 2020, ni des del punt de vista institucional, ni legal, ni financer. Per això defensen que cal una coordinació més efectiva i estreta per evitar una situació similar a la que va provocar la Covid-19. De moment, els virus de la grip aviària només han infectat persones per contacte amb ocells o mamífers malalts, però es manté el risc que pugui continuar mutant i s'acabi transmetent de persona a persona. I com us avançàvem durant els titulars, una cinquantena de ramaders del Pirineu s'han concentrat aquest matí a l'Hortoneda, al Pallars Jussà, per denunciar la situació que viu el sector. Asseguren que els atacs de gossos salvatges o llops els estan matant les ovelles i ja han precipitat la tornada de dos ramats de la zona. També carreguen contra la Generalitat, a qui acusen d'oferir solucions inviables. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira.
La manifestació, que ha comptat amb el suport de Revolta Pagesa i Unió de Pagesos, entre d'altres entitats, s'ha deixat ben palesa la insatisfacció del sector ramader, que se sent atacat i menys tingut. L'últim exemple, diuen, són els atacs al bestiar a la reserva de Beaumort, que han precipitat que dos ramats d'ovelles tornin a casa abans d'hora, un retorn que ja van haver de fer l'any passat i van perdre uns 30 animals i que enguany s'ha fet amb una vintena de caps de bestiar menys, bé per mort o perquè s'han extraviat per culpa dels atacs. D'altres ovelles han quedat ferides i segurament moltes, diuen, hauran d'avortar. A aquest fet se li suma que els animals ja no podran aprofitar les pastures de muntanya i s'haurà de recórrer al menjar reservat per a l'hivern, ho explica un dels afectats, el ramader Josep Costa.
I llavors és un tema, estan totes mossegades, totes desperdigades, i llavors no és rentable ni, no, és que no és rentable ni el viatge, ni tancar el ramat, i els que queden a fora totes mortes. Vull dir que se volen un ramat pel canins aquests que hi hagi, que en compren un i que els ho deixen allà, que se'ls mengen. Ara pastoraré aquí el poble i és el menjar que necessitava per la tardor, però tant a la tardor no tindrem menjar.
Des de la Generalitat reconeixen els atacs, però asseguren que han ofert totes les solucions possibles als afectats i que aquests les han rebutjat totes. Els ramaders, però, com en Rafael Noray, expliquen que són solucions totalment inviables.
Les mesures que ens ha ofert el departament, collars d'EPS, ja en tenim, ja es porten, tancàvem i les tancàvem, però això ens implica estar tot el dia per allà dalt buscant les ovelles. I llavors, clar, si no hi ha manera de poder treure aquests canis, és impossible.
La tornada prematura, que en condicions normals hauria de tenir lloc a finals d'octubre, agreuja encara més la situació crítica del sector oví a la zona.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'anomenada taxa Amazon de l'Ajuntament de Barcelona. La Patronal de Logística i Transport d'Espanya, UNO, va presentar un recurs contenciós administratiu contra la taxa i ara el TSJ ja li ha donat la raó. És una taxa que va entrar en vigor el març de l'any passat i que han de pagar les grans empreses de distribució que facturin més d'un milió d'euros anuals pel fet d'ocupar un espai públic amb vehicles per fer lliurament a domicili. Paradoxalment, el gegant del comerç electrònic Amazon es va deslliurar de pagar-la d'acord amb una sentència de l'Audiència Nacional Espanyola.
Catalunya Informació.
Crema-ho tot, els records que et persegueixen i les pors que mai no et deixen veure el món. Crema-ho tot.
Casa en flames ja és la segona pel·lícula en català més vista de l'última dècada. Durant la última setmana, més de 30.000 espectadors han anat al cinema a veure-la. Ha superat Incerta glòria d'Agustí Villaronga i Estiu 1993 de Carles Simón, segons dades del Departament de Cultura. La xifra d'espectadors des de l'estrena puja més de 109.000. L'èxit de la Casa en flames coincideix amb les bones xifres de la pel·lícula Del revés 2, que ja ha acumulat 50.600 espectadors en català al llarg de les 5 setmanes que porta a la cartellera.
Els esports.
Doncs ja tenim aquí a la Montse Rai amb l'actualitat esportiva. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia. El Barça de futbol continuen configurant la plantilla per a la nova temporada, on dels jugadors que interessa és l'extrem de l'Atlètic de Bilbao, Nico Williams, que ha tingut una actuació destacada a l'Eurocopa de futbol. Doncs bé, el company de Williams i capità de l'Atlètic, Òscar de Marcos, creu que el millor per al creixement de Nico és continuar al club basc.
Como he dicho, las decisiones las tiene que tomar uno mismo. No sé, o sea, no tengo ni idea de lo que él está pensando. Supongo que la cabeza le estará dando mil vueltas. Él tiene 22 años, o sea, mi opinión es que lo mejor para él es continuar en el Athletic. ¿Por qué? Pues porque tiene 22 años, porque lleva una progresión que es ideal para un futbolista, cada año va siendo mejor.
Justament un fitxatge que marqui les diferències a l'equip és el que demana el nou tècnic del Barça, Hansi Flick. En declaracions als mitjans del club, Flick ho explica.
The quality of this team.
Volem augmentar la qualitat d'aquest equip. Això és el més important per a mi. Poder portar un jugador que sigui capaç de guanyar partits i sumar-lo al talent dels joves que ja tenim formats al Barça i que compleixen amb la filosofia històrica del club seria molt bo.
A part of the philosophy of Barça.
Flick destaca que vol disciplina, qualitat, concentració i pressió a l'equip i s'ha mostrat molt sorprès pel talent i la intensitat que han mostrat els joves de la Masia en aquests primers entrenaments de pretemporada.
Catalunya Informació.
El Girona té complicat mantenir el seu màxim golejador la pròxima temporada. L'Atlètic de Madrid vol Artem Dobbik i ha fet una proposta molt important al futbolista. El Girona i l'Atlètic de Madrid mantenen contactes per Dobbik, però el club gironí pretén acostar-se a la seva clàusula de 40 milions d'euros. Un Girona que presenta avui el defensa, Ladislav Krejci, a les 4 de la tarda. El central de 25 anys és el primer fitxatge que el club gironí va confirmar per a la nova temporada a mitjans de juny. I l'Espanyol cedeix al lateral dret Rubén Sánchez al Granada sense opció de compra per una temporada. Avui el jugador català ha fet l'últim entrenament amb l'equip blanc i blau i els pròxims dies es farà oficial la seva cessió a l'equip andalús. I la Lliga ha informat d'uns canvis d'horaris en els partits de la primera divisió de futbol de la jornada 4. En concret són dos partits. L'Espanyol Rayo, que s'havia de jugar a les 7 del vespre, el dissabte 31 d'agost, doncs bé, es jugarà a un quart de 8, i el Getafe Reial Societat, que també s'havia de jugar a la mateixa hora, el diumenge 1 de setembre, a les 7, es jugarà també finalment a un quart de 8. I a l'equip femení, a l'Espanyol femení, Maria Lara ha arribat a un acord per finalitzar la seva etapa. La davantera va fitxar pel club blanquiblau l'estiu passat i ara marxarà la M Lleida, que també jugarà a la primera divisió femenina. Una lliga on trobarem un nou equip aquesta temporada, el Llevant Badalona, que es presenta avui a les 7 després de setmanes de negociacions. És un nou equip que sorgeix del Llevant Les Planes, que trasllada la seva plaça de Sant Joan d'Espí a Badalona. L'equip competirà a l'Estadi Municipal de Badalona, que preveu un canvi de gespa i la samarreta passarà a tenir predomini blau en lloc de vermell, com fins ara.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
Parlem de bàsquet. L'escorta Jordi Rodríguez del Joventut l'han cedit aquesta temporada al Tizona de Burgos, de la primera FEB antiga, l'EP Or. El jugador de 20 anys té contracte amb la penya per 3 temporades més. I el Barça, Rokas Jokubaitis, no continuarà la temporada que ve. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el base lituà per desvincular-se, tot i que encara tenia contracte fins al juny de l'any que ve. Jokubaitis va arribar a Barcelona fa 3 temporades, procedent dels Alguiris Kaunas, i en aquest temps ha guanyat una Lliga ACB, una Copa i dues lligues catalanes. Fonts de diferents mitjans de comunicació israelians apunten que Jokubaitis podria anar al Maccabi de Tel Aviv. En tennis, dos resultats d'aquest migdia. Eliminacions en vuitens de final al torneig de Praga de la barcelonina Rebeca Masarova, que ha perdut davant la polonesa Magda Linet per 6-3 i 6-4, i al torneig de Iași a Romania, també eliminació en vuitens de final de la tenista de Blanes Marina Bassols davant l'hongaresa Anna Bondar, 5-7 i 4-6. I encara un altre tenista, Andy Murray, que ha confirmat avui que retirarà després dels Jocs de París. L'escocès no va poder acomiadar-se de Wimbledon perquè el van operar just una setmana abans que comencés el torneig. Tres cops campió de Grand Slam, té 37 anys, i Murray és l'únic tenista que ha guanyat 2 ors olímpics al torneig individual.
en punt 2:15 del migdia. Moment de fer el repàs de les notícies més destacades fins ara. El govern ha aprovat finalment l'ampliació de la zona d'especial protecció per les aus del delta del Llobregat i afegeix 1.500 hectàrees protegides. Des del 2016, Europa insta l'estat espanyol a protegir millor aquest espai natural amenaçat, entre altres coses per les possibles ampliacions del port i l'aeroport. El president espanyol Pedro Sánchez es reunirà demà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Palau de la Generalitat. La trobada, que arriba en plenes negociacions per la investidura de Salvador Illa, servirà per tancar el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital. El PP, Junts i Vox ja han anunciat que votaran en contra de la reforma de la llei d'estrangeria que preveia blindar un sistema d'acollida obligatori per totes les comunitats. El debat ja ha acabat i la votació es farà aquesta tarda. Tot això ho ampliarem. A partir d'ara també us parlarem de Kamala Harris. Ja té el suport de prou delegats per obtenir la nominació com a candidata demòcrata a la Casa Blanca. En un sol dia, Kamala Harris ha recaptat més de 80 milions de dòlars per la seva campanya electoral. Us parlarem també d'una estafa. Hi ha un centenar de detinguts a tot l'estat i 150 investigats en una operació de la Guàrdia Civil per desarticular una organització criminal que es dedicava a fer estafes bancàries. A Barcelona hi ha 79 detinguts i 46 investigats. I a Santa Pau, a la Garrotxa, l'Ajuntament alerta que pateixen una sequera pitjor que la de l'any passat. Els pous no estan notant l'efecte de les pluges dels últims mesos i si no baixa el consum d'aigua es plantegen talls de subministrament. I en esports, Montse, el capità de l'Atlètic de Bilbao, Òscar de Marcos, creu que el millor per Nico Williams, extrem que interessa al Barça, és continuar al club basc.
De Marcos no entén que dir-li no al Barça sigui cometre un error. Williams, de 22 anys, va tenir una gran actuació a l'Eurocopa de futbol.
I el temps, dia ben estable, serà i càlid. Avui farà més calor que ahir, amb unes màximes que rondaran els 38 graus al Pla de Lleida i al nord de les Terres de l'Ebre. A la costa, poc aixafogó, amb vent fluix de component sud. Passen 2:30 de 2:15 del migdia. Més qüestions. Com us dèiem, el govern ha aprovat fa molt poca estona, de fet des de 1:15, la zona d'especial protecció per les aus del delta de Llobregat, que amplia en prop de 1.500 hectàrees. La decisió adoptada respon a una exigència d'Europa que des del 2016 insta l'estat espanyol a protegir millor aquest espai natural i les espècies que hi viuen. Anem cap al Palau de la Generalitat. Montse Poblet.
Amb l'ampliació de la ZEPA, que es rebateja com aiguamolls del delta del Llobregat, es tanca un procés que va començar fa 20 anys amb la denúncia dels ecologistes de Depana. La Generalitat tanca la part que li pertoca, l'ampliació en un 154% de la superfície protegida. Entre les zones noves hi ha l'Olla del Rei, el tram del riu que va de Mercabarna, la desembocadura del Llobregat, la Pineda de les Filipines o la platja del Prat. Sobre els efectes que això tindrà per l'ampliació de l'aeroport del Prat, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ens ha respost així.
Si finalment hi ha un consens, si es tira endavant, si el govern d'Espanya decideix, que esperem que no sigui mai així, evidentment, tirar pel dret i impulsar un model d'ampliació amb el que el govern ha expressat des del seu moment que no hi està d'acord, té eines extraordinàries per fer-ho.
Avui el govern també ha rebaixat les restriccions per sequera a la capçalera del Llobregat, que passa d'alerta a prealerta, i a la capçalera del Ter i al Llobregat Mitjà, que passen d'excepcionalitat a alerta. Amb aquests canvis, hi ha 13 municipis en situació de normalitat, 75 en prealerta, 327, més de 6 milions d'habitants, en alerta, 198 municipis en excepcionalitat i 17 continuen en emergència, la fase més greu de les restriccions per sequera.
Gràcies, Montse. I reunió demà entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de la Generalitat. La trobada, que arriba en plenes negociacions entre els republicans i els socialistes per la investidura de Salvador Illa, servirà per tancar el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital. Patrícia Plaja, portaveu del govern.
Amb aquest acord, el que demà rubricarà, s'oficialitzarà, la Generalitat passarà a gestionar la prestació conjuntament amb la renda garantida de ciutadania, de manera que s'agilitzaran tràmits, que tot ha de ser més fàcil, més senzill. Aquesta és una petició, saben, de la Generalitat des de la posada en marxa d'aquesta prestació.
Els republicans han posat com a condició per avançar en un preacord amb el PSC per la investidura d'Illa posar el comptador zero dels deutes pendents amb Catalunya. Hi ha hagut avenços de pes els últims dies i a les últimes hores en aquest sentit. De fet, ahir, a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics Estat Generalitat celebrada a Barcelona, es va acordar ja una transferència de 1.500 milions d'euros per fer efectiu el traspàs de Rodalies, també per la gestió de beques i pel món de la recerca. Queda encara per tancar la cancel·lació del deute del FLA, xifrat en 15.000 milions d'euros, en què s'està treballant. Des de l'executiu d'Aragonès s'ha deixat clar que el compliment de tots aquests pactes era una condició imprescindible, però insuficient per arribar a una entesa per la investidura de Salvador Illa. El principal punt que encalla les converses continua sent el finançament singular que exigeix Esquerra. Els republicans s'han fixat com a data límit a finals d'aquest mes per arribar a una entesa i després sotmetre la votació per part de la militància.
Catalunya Informació.
El Partit Popular, Junts i Vox ja han anunciat que votaran en contra de la reforma de la llei d'estrangeria que vol blindar un sistema d'acollida obligatori per totes les comunitats. La votació, però, serà aquesta tarda i el PSOE espera aconseguir un acord d'última hora. Anem cap al Congrés dels Diputats, Àngels Lafuente.
El govern espanyol ho té difícil, gairebé impossible salvar la tramitació de la reforma de la llei d'estrangeria. Necessitaria l'abstenció dels populars i els de Feijóo no estan disposats a donar llum verda a una proposta que la portaveu Ana Isabel Alós considera que no respon a les necessitats de la crisi migratòria.
Hoy asistimos a algo que ya es normal con este gobierno. Un parche y un chantaje al Partido Popular. Porque hoy, después de escuchar las intervenciones de los grupos que proponen esta proposición de ley, hombre, que vengan encima a exigir al Partido Popular que les apoyen, pues es casi como de broma.
També amb el no a la mà, Míriam Nogueras, de Junts, ha defensat la solidaritat de Catalunya. Insisteix que sense els recursos necessaris aquesta llei no funcionarà. Per tant,
ens oposem a seguir sobresaturant Catalunya. Amb aquesta llei vostès no garanteixen una vida digna i amb condicions. I això, a qui està donant ales, és a ells, a la dreta i a la ultradreta.
Des d'Esquerra, Jordi Salvador ha refermat el seu suport a la tramitació de la reforma d'una llei que consideren que s'ha de continuar negociant i condicionen el seu suport definitiu a l'acceptació de les esmenes republicanes. El debat parlamentari ha acabat, les posicions es mantenen allunyades i tot fa pensar que la reforma de la llei d'estrangeria proposada pel govern de coalició no prosperarà. La votació serà aquesta tarda, al final del ple.
I la Fiscalia Europea no accepta que Vox faci d'acusació popular en la investigació que està fent sobre una part del cas Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El partit d'extrema dreta ho recorrerà, ja que entén que ha de poder participar en aquest procediment que va en paral·lel al que instrueix un jutge de Madrid. Justament la mateixa Begoña Gómez ha demanat avui a aquest jutge madrileny que es faci enrere i no citi declarar Pedro Sánchez. Gómez creu que no hi ha cap indici que justifiqui aquesta declaració prevista per la setmana que ve al Palau de la Moncloa. En un escrit, Gómez quantifica o qualifica de sorprenent la decisió del jutge de citar Pedro Sánchez com a testimoni i assegura que és un moviment que no té cap fonament. Dos quarts i mig de dues, Vox demana entre 2 i 6 anys de presó pels 7 activistes acusats d'assetjar el setembre del 2020 els llavors diputats al Congrés d'aquesta formació, Ignacio Garriga i Rocío Dimer, quan feien una visita al Raval de Barcelona. La Fiscalia els demana una pena de multa. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebetlle.
Fins ara hem pogut sentir la fiscal i l'advocat de Vox que exerceix d'acusació particular en els seus informes finals. La formació política els fa responsable d'un delicte de coaccions, de danys i d'odi. La Fiscalia no hi veu discriminació ideològica i vol que paguin una multa de més de 7.000 euros cadascun. L'advocat de Vox ha dit que protestar no és coaccionar i assegura que els encausats van anar a provocar. Les defenses han demanat la impugnació de les gravacions presentades per Vox, que correspondrien a l'hotel perquè no han tingut una bona cadena de custòdia ni estan datades. Els acusats han assegurat que van exercir el seu dret a protesta. Segons els escrits de les acusacions, els encausats van assetjar els polítics i els van impedir la visita a crits de feixistes fora del barri i, a més, els van llançar ous, petards i altres objectes. Finalment, la comitiva es va haver de refugiar en un hotel. Les defenses que demanen la lliure absolució dels joves han indicat que si se'ls condemna es tingui en compte que exercien un dret fonamental, el de manifestació, i que el cas ha trigat 4 anys a arribar a judici.
Un centenar de detinguts a tot l'estat i 150 investigats en una operació de la Guàrdia Civil per desarticular una organització criminal que es dedicava a fer estafes bancàries. A Barcelona hi ha 79 detinguts i 46 investigats. També hi ha investigats a Girona, Lleida i Tarragona. L'origen de la trama és a Màlaga, on la xarxa hauria estafat més d'un milió d'euros a les víctimes. Els delinqüents suplantaven el número de telèfon d'una entitat bancària, enviaven missatges als clients amb enllaços fraudulents i els trucaven fent-se passar per treballadors del banc. Accedien als comptes bancaris i feien compres i transferències sense el seu consentiment. I la justícia andorrana decreta presó preventiva per dos empresaris catalans acusats d'organitzar una estafa piramidal amb criptomonedes. Hi hauria desenes d'afectats i les primeres investigacions quantifiquen l'estafa en més de 900.000 euros. Corresponsal a Andorra, Eloi Barrera.
Són un enginyer informàtic i un advocat originaris del Vallès, però residents a Andorra, on van crear la societat Andax, dedicada al negoci de les criptomonedes i el blockchain. Les primeres investigacions apunten que haurien organitzat una estafa piramidal clàssica. Els inversors han de posar diners i obtenen beneficis a mesura que capten nous clients. Hi hauria una trentena d'afectats, tant andorrans com de l'estat espanyol, i l'import presumptament estafat rondaria el milió d'euros. Un cop detinguts, la policia andorrana ha escorcollat diversos domicilis i oficines, tant d'Andorra la Vella com d'Ordino, on han requisat desenes d'aparells electrònics. Mentrestant, el jutge instructor no li ha tremolat el pols i ha enviat els dos empresaris directament a la presó andorrana de la Comella. Un dels detinguts, per cert, necessita respiració assistida. Li han hagut d'instal·lar una bombona d'oxigen a la cel·la de la presó.
El Partit Demòcrata nord-americà està recuperant amb Kamala Harris l'embranzida que havia perdut amb Joe Biden cada cop més debilitat. En el seu primer discurs de campanya, aquesta matinada, la vicepresidenta ha criticat Donald Trump amb un to esmolat i agressiu i també presidencialista. Kamala Harris, que només un dia ha recaptat més de 80 milions de dòlars per la seva campanya, ja té el suport de prou delegats per ser designada candidata. Enviat especial a Washington, Xavier Vilà.
Agressiva i assertiva, Kamala Harris ha desfermat una tempesta d'acusacions contra Donald Trump, tot parlant davant d'un equip de campanya entregat per l'energia de l'aspirant, que ha contrastat poderosament amb el to baix de les aparicions de Joe Biden. Harris ha esmolat el llenguatge utilitzat quan feia de fiscal i l'ha contrastat amb el de Trump, condemnat penalment per comprar el silenci d'una actriu porno.
Com a fiscal vaig afrontar agressors de tota mena, depredadors que abusen de dones, estafadors que roben els consumidors, tramposos que trenquen les regles en benefici propi. Escolteu-me quan dic que conec els que són com Donald Trump.
Harris ha admès, però, que el procés en què Biden li ha passat la torxa ha estat molt complicat.
Sé que ha estat una muntanya russa i que tots tenim emocions contradictòries sobre això. I tinc una fe absoluta en que aquest equip és la raó per la que guanyarem el novembre.
Malgrat que el partit es va consolidant darrere de Harris, el comitè de regles de la formació ha reiterat que decidiran el candidat a president en una votació virtual a resoldre a tot estirar el 7 d'agost, 12 dies abans de l'inici de la convenció que faran a Chicago.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Un parell de minuts per tres quarts de dues, 10.000 nens i nenes de les comarques de Barcelona faran un bateig de mar per acostar-los al món de la vela, aprofitant el ressò de la Copa Amèrica que es farà a Barcelona. Corresponsal al Garraf, Montse Jané Riba.
Tots els alumnes de quart de primària, és a dir, que tenen 9 o 10 anys, de les 800 escoles públiques de la província de Barcelona, tenen l'oportunitat d'anar a un dels 12 clubs nàutics que ofereixen aquests batejos de mar amb una embarcació de vela i un instructor. La Diputació de Barcelona vol que la Copa Amèrica tingui un retorn social i per això destina 500.000 d'euros per any per poder transportar els infants des dels seus pobles fins al mar. I la Federació Catalana de Vela hi posa el material i els recursos. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
És una política que el que fa és ajudar i afavorir que tots els nens i nenes, independentment de les seves capacitats o de les seves possibilitats i situació social, tingui en igualtat d'oportunitats l'accés a practicar i a conèixer aquest esport.
El president de la Federació Catalana de Vela, Josep Maria Isern, ha explicat en què consisteix aquest bateig de mar.
Tindran un gran dia, una gran jornada, molt divertida per ells, que consisteix en un primer en una sessió de què faran i quina serà la sessió, i llavors una experiència en el mar. I el feedback és molt bo, realment. El feedback que et donen els alumnes és que és una de les millors sortides que han fet durant l'any o una de les millors sortides que han fet amb l'escola durant la seva fase escolar.
4.000 alumnes ja hi han passat aquesta primavera i 6.000 ho faran a la tardor.
Forta presència del cinema espanyol a la Mostra de Venècia que arrenca el 28 d'agost. Pedro Almodóvar lluitarà pel Lleó d'Or del prestigiós festival amb el seu últim film The Room Next Door. També seran a la Mostra, que arriba a la 81a edició, Rodrigo Sorogoyen, Jon Garaño i Aitor Arregui. La Mostra ha presentat aquest migdia la seva programació. La pel·lícula d'Almodóvar és el primer llargmetratge que el director ha rodat en anglès i ha muntat a Nova York. El film està protagonitzat per dos noms potents, el de Tilda Swinton i Julianne Moore, que interpreten una mare imperfecta i una filla rancorosa distanciades per malentesos del passat. Completen el repartiment John Turturro, Raúl Arévalo i Juan Diego Botto.
We use music to make us whole.
Almodóvar ho té difícil perquè competirà amb títols de grans directors. Haurà de lluitar contra el film de Luca Guadagnino, Queer, amb Todd Phillips, que presenta una seqüela de Joker amb Joaquin Phoenix, i Lady Gaga, o el biòpic de Maria Callas, que dirigeix el xilè Pablo Larraín. Fora de competició hi haurà Rodrigo Sorogoyen, que presentarà una nova sèrie, Los Años Nuevos, un drama sobre la relació sentimental d'una parella al llarg de 10 anys. I el trio de cineastes bascos, autors de títols com La trinxera infinita, dirigeixen ara Jon Garaño i Aitor Arregui en un guió basat en la història real d'Enric Marco, que durant 10 anys va fer creure a tothom que havia estat presoner en un camp de concentració nazi. Es tracta d'una adaptació del llibre de Javier Cercas i està protagonitzat per Eduard Fernández i Natàlia Posa. El film es presenta a competició a la secció Horitzons, la segona en importància a la Mostra italiana. Competirà amb títols com Nonostante, de Valerio Mastandrea. També es presentarà a Venècia el documental sobre Pere Portabella, Constelación Portabella, de Claudio Zulian. Passa un minut ja de 3:15, moment de fer un cop d'ull al trànsit i a la previsió del temps. Comencem amb el temps.
Tarda de sol arreu del país, amb calor intensa, la que esperem ser especialment cap a les comarques de l'interior. S'esperen valors de 38 graus al Pla de Lleida, a la Ribera d'Ebre, al Terra Alta i a la Conca de Tremp. A la Catalunya Central rondaran la xifra dels 35 graus, i és que a hores d'ara cap al migdia d'avui ja solien valors de més de 30 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Tot això avui, de cara demà, una miqueta més de calor cap a Ponent, on les màximes fregaran o fins i tot poden tocar la xifra dels 40 graus, però, com dèiem, només a Ponent. A la resta del país tindrem unes temperatures similars a les d'avui. Demà tindrem la novetat d'algun núvol amenaçador cap al nord del Ripollès, al Berguedà o Ripollès, però en tot cas, poca cosa. Demà sí que tindrem, com dèiem, una tramuntana que anirà a menys al llarg del matí.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Continuem. L'Ajuntament de Santa Pau a la Garrotxa afirma que viu una sequera pitjor que la de l'any passat. Els pous d'on s'abasteix no estan notant l'efecte de les pluges dels darrers mesos i si no baixa el consum d'aigua, alerta que hi podria haver talls. Ens ho explica la Núria Paraire.
En un vídeo a la xarxa social X, l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, alerta els veïns de la situació.
Us volem comunicar la situació que estem patint a dia d'avui amb l'aigua a Santa Pau. Aquesta situació és molt crítica. Ens trobem...
Es tracta d'un municipi d'uns 1.600 habitants que s'abasteix de dos pous, però ara només els en funciona un. Ja preveien la situació i havien parlat amb una empresa per fer un tercer pou, però hi ha hagut problemes per executar-lo i, finalment, el nou pou no estarà llest fins al setembre. L'alcaldessa ha explicat a Catalunya Informació que han fet una crida als veïns perquè cal reduir el consum del municipi entre 5.000 i 10.000 metres cúbics al dia per passar l'estiu. Això serien uns 6 litres per habitant i dia.
No és molt la diferència que hi ha entre el que es recapta i el que es consumeix, però cada dia, clar, com que anem perdent una mica, els dipòsits es van buidant i després no remunten el que haurien de remuntar. Per això hem volgut fer una crida a la població i explicar la situació i demanar ajuda.
Si el consum no es redueix, contemplen que es puguin fer talls d'aigua, tot i que els fa patir la xarxa de canonades municipals, que és molt llarga, de 100 quilòmetres.
És una xarxa molt, molt, molt àmplia i també tenim poc a la que si fem talls, a la que les canonades agafin aire, que després a l'hora de tornar-les a estudiar, que patim fuites. I en aquest sentit estem valorant que sigui l'última opció el fet de fer talls.
L'alcaldessa assegura que comprar aigua amb camions cisterna seria l'opció més dramàtica. Remarca que des de l'Ajuntament ja van fent accions per optimitzar la xarxa.
I al Segrià, l'accés d'herbicides ha contaminat l'aigua de l'aixeta de dos pobles, l'Almatret i a Torres de Segre. Fa més d'una setmana que els veïns d'aquests municipis no tenen aigua potable i la restricció es mantindrà fins que les analítiques surtin netes. Lleida, Noelia Casellas.
Tot i que són pobles que capten aigua de diferents punts, l'origen de la contaminació és el mateix herbicida. Es diu metolaclori i és un fitosanitari que s'utilitza en l'agricultura per lluitar contra les plagues. En el cas de Torres de Segre, que pren l'aigua del canal de Serós, l'accés d'aquest producte a l'aigua es va detectar el dia 12. Axel Curcó és l'alcalde.
El metolaclor és un component que porten determinats herbicides que es fan servir molt a la temporada de sembra. Aquests productes es filtren per filtracions i acaben al canal de Serós.
En el cas del Matret, l'aigua els arriba de l'Ebre i les analítiques van sortir alterades dilluns de la setmana passada. L'Ajuntament i la Diputació de Lleida els han fet arribar garrafes d'aigua, però els veïns lamenten la situació.
Això és un problema gran, clar. És normal. És un trasbals a tot el poble, clar.
Jo que treballo en un bar afecta mucho más porque el agua la necesitamos realmente para muchas cosas.
L'alcaldessa Jennifer Nadal confia que a la tardor entrin en servei millores a la potabilitzadora del poble, però mentrestant comparteix el malestar dels veïns.
Estem en plena onada de calor, juliol, la població del municipi augmenta bastant per a gent que està aquí de vacances i de més. Llavors, clar, és un hàndicap bastant gros per a les famílies i la gent que n'hi ha aquí.
Tots dos municipis estan pendents dels resultats de noves analítiques a l'aigua que esperen tenir a finals d'aquesta setmana.
Dins de l'edat d'or que viu la ciència-ficció catalana els últims anys, acaba de publicar-se un dels projectes més ambiciosos del gènere en la nostra llengua. L'editorial Mai Més ha acceptat el repte plantejat per Ricard F., reconegut dibuixant de còmics, i ha començat a publicar la saga Stella Signata, que constarà de 6 volums. Ens ho explica el Marc Garriga.
De moment ja hi ha dues novel·les publicades, Els confins i la tenebra i Des de sempre fins a l'infinit, que ha arribat a les llibreries aquest mes de juliol. Ricard F. ha explicat a Catalunya Informació que va tenir clar des del principi el repte que significava aquest projecte.
Així que vaig veure de seguida, al començar a escriure, que això era una obra que desbordava, és a dir, que sobrepassaria la novel·la mitjana avui en dia, que són 300 pàgines, autoconclusiva, bàsicament perquè el gènere, l'òpera espacial, tens planetes, tens l'espai, és a dir, tens un decorat molt gran i, per tant, diguéssim, el món s'anava obrint, i de seguida vaig veure que era una obra que tendia a la saga. És un gènere que ja té una tendència cap a llibres gruixuts o cap a sagues llargues.
És, per tant, una space opera a l'estil de la Guerra de les Galàxies, una epopeia intergalàctica que barreja una visió molt particular del futur, les aventures de pirates, el western i la reflexió existencialista, amb una heroïna com a protagonista.
La majoria de personatges són femenins. M'agrada molt, o sigui, això que deia, de transformar-me en personatges que són molt diferents a mi, convertir-me en personatges femenins, que és potser el més allunyat que pot haver-hi de mi. Ja de quan jugava a rol, quan era adolescent, sempre intentava portar personatges femenins, per un cantó perquè fotia els companys de joc, que acostumaven a ser mascles sempre, no? I era com un contrapunt a les aventures, però ho trobo molt divertit, vull dir, és com si em disfressés en certa manera.
I aleshores de què va Stella Signata?
Descobrim una civilització més avançada tecnològicament que nosaltres, viuen a un sistema solar embolcallat, diguéssim, per una membrana que no els deixa sortir i que no deixa que ningú hi entri. En tot cas, ells tenen aproximadament 2.000 anys d'història de pau, però tampoc hi ha hagut un gran progrés. Hi ha una sublevació militar perquè consideren que cal progressar. Jo sóc molt, molt, molt fan d'aquestes sèries de televisió com Perdidos, és a dir, on no els personatges van obrint caixetes, que diu l'Abrams, de que hi ha sorpreses.
Ricard F., nom artístic del sabadellenc Ricard Fernández, va publicar el 2021 la seva primera novel·la de ciència-ficció, Les màquines del caos, i ha dedicat els últims anys a la sèrie de còmic Nucea, també publicada per Mai Més. Fa més de 20 anys, però, que s'hi dedica i ha publicat en algunes de les editorials de còmic més importants del mercat franco-belga. El 2018, de fet, va estar nominat als Eisner, els premis de còmic més importants del món.
I Valls es prepara per una nova edició del Firagost, la 68a edició de la Fira Exposició del Camp Català. L'aposta per aquest any passa dels productes de quilòmetre zero i inclourà per primera vegada també el primer mercat de vins i caves de l'Alcamp, amb més de 80 referències d'una dotzena de cellers. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Els dies 6 i 7 d'agost, l'organització espera que unes 100.000 persones visitin el més de 200 expositors del recinte firal al centre de Valls. Josep Maria Rovira, president de la Cambra de Comerç de Valls.
D'expositors hi ha 200 expositors, més de 200 expositors hi haurà, la qual cosa fa una fira gos potent. O sigui, el quilòmetre i mig de carrers des de l'estació de, fins a la plaça del Blat, això és la fira gos tradicional de sempre.
Fira gos vol ser una gran mostra de fruites i verdures i productes agrícoles, però també de maquinària agrícola i tecnologia agrària, plantes i flors, automoció i productes d'alimentació artesanal.
5 minuts pel punt de les dues.
Els esports.
Doncs ja tenim aquí la Montse Rai amb tota l'actualitat esportiva del dia. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia. El capità de l'Atlètic de Bilbao, Óscar de Marcos, creu que el millor per al creixement de Nico Williams és continuar al club basc, un Williams que interessa i força al Barça de cara a la nova temporada, després sobretot de la seva actuació destacada a l'Eurocopa de futbol. De Marcos en parlava així.
Hay, no sé, una marea que parece que cuando te quiere el Barça es como una lógica que parece que te hace que tienes que ir al Barça y que si no, pues bueno, que estás cometiendo un error. Y bueno, no lo sé, yo creo que muchas veces hay que tener en cuenta que no es solo todo lo que reduce y hay que valorar dónde estamos.
Justament un fitxatge que marqui les diferències a l'equip és el que demana el nou tècnic del Barça, Hansi Flick. En declaracions als mitjans del club, Flick destaca que vol disciplina, qualitat, concentració i pressió a l'equip.
The fitness is the basic.
Crec que el físic és bàsic. És un aspecte imprescindible. Té tanta importància com la tècnica i la tàctica. El futbol és alguna cosa més que tocar molt bé la pilota. Ho hem pogut veure ara a l'Eurocopa.
Un Flick que s'ha mostrat molt sorprès per la intensitat que han mostrat els joves de la Masia en aquests primers entrenaments de pretemporada.
Catalunya Informació. Les notícies a l'instant.
El Girona té complicat mantenir el seu màxim golejador la pròxima temporada. L'Atlètic de Madrid vol Artem Dobbik i ha fet una proposta molt important al futbolista. El Girona i l'Atlètic de Madrid mantenen contactes per Dobbik, però el club gironí pretén acostar-se a la clàusula de 40 milions d'euros. El Girona presenta avui el defensa Ladislav Krejci a les 4 de la tarda. El central de 25 anys és el primer fitxatge que el club gironí va confirmar per a la nova temporada mitjans de juny. I l'Espanyol cedeix al lateral dret de Rubén Sánchez a Granada sense opció de compra per una temporada. Avui el català ha fet l'últim entrenament amb l'equip blanc i blau i els pròxims dies es farà oficial la seva cessió. I la Lliga ha informat d'un canvi d'horari que afecta l'Espanyol de cara a la jornada 4 de la primera divisió de futbol. El partit Espanyol-Rayo, que s'ha de jugar el dissabte 31 d'agost a les 7 de la tarda, es farà finalment a un quart de 8. Pel que fa a l'equip de l'Espanyol femení, Maria Lara ha arribat a un acord per finalitzar la seva etapa al club blanguiblau. La davantera va fitxar per l'Espanyol l'estiu passat i ara marxarà a la M Lleida, que també jugarà la primera divisió femenina. Una lliga on trobarem un nou equip, el Llevant Badalona, que es presenta avui a les 7 després de setmanes de negociacions. És un nou equip que sorgeix del Llevant Les Planes, que trasllada la seva plaça de Sant Joan d'Espí a Badalona. L'equip competirà a l'Estadi Municipal de Badalona, que preveu un canvi de gespa, i la samarreta passarà a tenir predomini blau en lloc de vermell, com fins ara. La pregunta que sorgeix és quina repercussió tindrà l'arribada del Llevant Badalona sobre el Sígol, equip femení de tota la vida de Badalona. Pilar Ruiz és la presidenta del Sígol.
No, en ningún momento nos vamos a afiliar con el Levante, ni con el Badalona. O sea, ya con el Badalona se negó y nos incluso nos daban un dinero para poder coger todos nuestros equipos. Dijimos que no, por eso luego montaron ellos el Badalona femenino, que se ha ido al traste por la formación que trabajan, pero nosotros jamás nos fusionaremos con Levante ni con Badalona.
El club esportiu Sígol Badalona milita actualment a la tercera federació. Totes dues entitats hauran de conviure amb les mateixes instal·lacions, amb el Club de Futbol Badalona i els Badalona Dracs de futbol americà. Des del Sígol esperen que es respecti el seu 10% dels drets de l'estadi per a ús que ara per ara no s'estan respectant.
Catalunya Informació.
En bàsquet, l'escorta Jordi Rodríguez del Joventut l'han cedit aquesta temporada al Tizona de Burgos de la primera FEB Antiga Leport. El jugador de 20 anys té contracte amb la penya per 3 temporades més i el Barça, Rokas Jokubaitis, no continuarà la temporada que ve. El club blaugrana ha arribat a un acord amb el base lituà per desvincular-se, tot i que tenia contracte fins al juny de l'any que ve. Jokubaitis va arribar a Barcelona fa 3 temporades i ha guanyat, entre altres, una Lliga ACB i una Copa. I en tenis, eliminacions en vuitens de final de la barcelonina Rebeca Masarova al torneig de Praga davant la polonesa Magda Linets 6-3-6-4 i el torneig de Iaxi a Romania, eliminació també en vuitens de final de la tenista de Blanes Marina Bassols davant l'hongaresa Anna Bondar per 5-7 i 4-6.